investigacions de narcotràfic, fet que ha provocat la mort de 80 persones. Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Hi ha biografies que, si les escrivissis, te les tombarien per inversemblants, perquè ja em direu vosaltres si no sona una mica atrevit que una mateixa persona hagi estat futbolista, campiona de tir amb fona, pagesa, treballadora de bingo, mestra i fruitera. I, a més, tot això se'n dona i menorquina. Maria Caimaris du dècades al front de la fruiteria familiar, al mercat d'Esclaustre de Maó, on va néixer i on, de petita, els seus pares ja venien la fruita i les verdures que son pare sembrava al verger de Sant Joan. Na Maria va sortir, com diu ella, de caràcter rostit, sempre va ser un poc rebel, però al final va ser ella que va decidir fer-se càrrec del lloc que els seus avis varen obrir i que ella du des de fa ara una trentena d'anys. I a més d'això, hi ha tot el demés, que no és poc. Així que avui escoltareu un testimoni de categoria. Això és Aire i IV3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim al mercat d'Esclaustre, Maó, asseguts just enfront d'on Maria té la fruiteria. Ella mateixa es presenta.
Jo som na Maria Magdalena Caimaris Villalonga i vaig néixer dia 6 de gener de 1960. Vaig néixer a Maó junt amb un germà. Jo som melliza. Eren tres més, un se va morir, en Jaume, ja fa molt d'anys. I després tenc la meva germana, na Catalina, na Cati. I després tenc un altre germà, que és en José.
I a què es dedicaven els vostres pares?
Els meus pares eren pagesos. Antes de conèixer la meva mare, la Magdalena, va néixer a Mercadal i era pagesa d'Estermi de Mercadal, va estar per l'Anzell, després va estar per Favari, a Santa Rita, i mon pare sempre va ser el que se deia hortalà, el vergeter. Sempre va estar en els vergers de Sant Joan, en els vergers de Sant Joan, a la Copa d'Or, i es van ajuntar tots dos, un de terra seca i un de regadiu. I mon mare va venir a viure a Mó. Mon pare era de Mó i van venir a viure a Mó. Nosaltres on estem és de regadiu, és tot de regadiu, és un barranc, és barranc de Sant Joan, que allò un dia va ser la mà. De fet, moltes vegades te trobes escopinyetes i moltes cosetes, i allò és una zona inundable. Un dia, pues, la mà recuperarà el que va perdre, no?
Que se sol fer bé en aquestes terres?
Que se sol fer bé tot productes d'horta. El que passa és que ara... N'hi ha qui diuen que no hi ha canvi climàtic, que li diguin el que vulguin, però les coses de cada vegada són més difícils perquè de cada vegada fa menys fred, després fa molta humitat. El fred que passa, doncs, que no deixa que els arbres es recuperin, per exemple, les plantes també, encara que nosaltres tinguem aigua allà perquè hi ha fonts, encara que nosaltres tinguem aigua, necessita l'aigua de ploure. Però es fa tot lletugues, tomàtics, insistiu, se fa molta de producció, i en l'hivern se fa més producció de coses de fua, per exemple, ceba tendra, lletugues, després espinacs, bledes, la carabassa, que se sembra a principi d'estiu i s'arreplega, els munyacos, totes aquestes coses. I després en l'estiu hi ha tot el que és tomàtic, obresínia, pebre verd, pebre vermell, les patates es fan durant tot l'any, bueno, coses d'aquestes.
I en els mercats, des de quan estàs?
Jo, la meva família, en el mercat hi està des de l'any 1923. Van començar l'àvia i l'avi, després va seguir mon pare, després va seguir, bueno, tots dos més tard va seguir mon mare. Jo també hi vaig tenir una germana que hi va fer feina, uns anys, i després pues, ho vaig seguir jo. I jo, no sé, pues, potser fa 35 o 36 anys que hi som.
Ho has vist canviar molt.
Sí, clar, tot canvia, és que totes les coses canvien, nosaltres canviem, les estructures canvien, la vida canvia, les persones, els animals, les terres, el clima, tot canvia. És que no hi ha res inamovible. Però això t'ha de dir que hi ha gent que diu canvi climàtic o no, doncs no ho sé, però tot canvia, tot acaba. Tot té un procés, naixement, tornant grossos, i després tornant petits, i a lo millor mos transformam en altres coses, que va, la vida, el que és que va no acaba, que a lo millor se pot transformar en altres coses. Però clar, és a dir, la vida també canvia, és a dir, és que és tot, tot té la seva plenitud i després la seva decadència, és que és tot.
Com va ser la teva infància?
Ai, jo me'n record que la meva infància va ser... Si bé, bé, anava a escola i després insistiu, com que mon pare era pagès. Jo era petita i el papà, mon pare, com que antes podien jugar pels carrers i tot això, no? Però ells mos volien tenir un poquet més controlats i anaven a l'esverger i jugant, doncs mos feia regar. Regar és, doncs, bueno, que duet l'aigua a les regadores i tombava l'aigua i esperaves.
És que anaves amb escala,
sí,
no obrint.
I després, i bé, però sempre, era una manera de jugar, però era una manera també... Ells sempre deien que havien d'aprendre a fer de tot. I jugaves perquè eres petit i te posaves una herbeta o posaves el que fos i l'aigua se l'endua, o posaves una fueta i posaves un poriolet i l'aigua se l'endua sense... Que, perquè jo, veus, em passava de matar animals de petita i tot això, no? Jo me'n recordo una anècdota, si la puc contar, que me va regirar moltíssim. Resulta que, bueno, nosaltres ja t'ho dic, que meva, per part de mon mare, eren de terra de secà i eren caçadors, anaven a caçar tords i anaven a caçar, doncs, bueno, el que se caçava antes, no per menjar. I jo me'n record que el conco meu tenia una escopeta guardada dins un no sé on, i jo un dia la vaig trobar. Hi havia molt de coloms, i jo ni me'n record ni com ho vaig carregar ni com no ho vaig carregar. Jo el que sé és que me vaig posar d'espatles a una paret i vaig començar a tirar, disparar, i ole, i jo tota sola feia una feina, una festada, no? Fins que així es veu que em vaig ferir un i va caure. I jo vaig deixar aquella escopeta, me vaig xicar, i quan vaig veure aquell animalet que treia sang, ai, jo me vaig regirar molt, molt, i me vaig posar, bueno, molt trista, em vaig agafar aquell animal, me'n vaig anar tot d'una a mo mare, i mira que ha passat, i ajudem, perquè, i culpa meva, i aquest animalet, i mira que treu, i mira que treu molta sang, i que se'n morirà, i que no se'n morirà. I mo mare me va donar un parell de zones pel cul, i em va dir primer que no havia d'haver agafat l'escopeta, i que després aquest animalet, pues, que se moriria. I jo no sabia molt bé què volia dir allò des de morir-se, perquè jo l'idea que agafés esparadrap, en aquell temps era esparadrap, no eren tirites, i que l'aferrés, que el fagués net, i mo mare me deia que allò no se podia aferrar, i jo no acabava d'entendre abans com és que no se podia aferrar. I me'n record que el va deixar no sé on, el va enterrar o no sé què, no sé on, i me va dir, diu, mira, veuràs, veus, mai més se tornarà a moure. I jo allò vaig estar un dia esquinant a veure si se movia, i jo allò me va decepcionar molt, i mai més. I després ella me va dir que passava pena, que tenia mal, que li havia fet mal, i jo allò no me va agradar.
I no has tornat a matar d'animals?
No, mai més.
Mai més?
Mai més, no. I s'excés me fa molta por, i quan te'n troc alguna dins una psiqui o el que sigui, faig desastres de Crist, però jo l'agaf i la trec. Sí, i a més he posat a les bevedores d'aigua dels animalets, he posat unes pedres perquè tampoc no hi ha per a què... No m'agrada el sofriment gratuït. Si és per menjar, no n'he mort mai d'animals per menjar, però si s'hagués per menjar per necessitat, doncs clar, vull dir, l'instint de supervivència com animals, hi és. Jo des de l'ego no m'hi voldria trobar, però tot queda obert.
Hi ha matances a casa vostra?
Sí, i jo no m'agradaven.
No t'agradaven gens?
No, ja no. Jo no m'agradaven, de fet, a mon pare tampoc no li agradaven, se posava molt trist. I, bueno, i sempre venia un senyor que sempre li deia no li feliç menys mal possible, perquè jo me l'estimo en aquest animalet i tal, i jo sé que me feien estar allà, i jo només sentir aquell crit i aquella cosa, ja el sofriment aquell, no? Vull dir, i després me feien agafar la cor i faig que vaig dir prou, n'hi ha, i no hi vaig anar més. Després me deien que anés dalt, que preparés, ajudés a preparar el dinar, però a poc, ni dinar ni res. Jo només aquell olor i tot allò, no me... de botifarrons, aquestes coses. La sobrassada, qualque vegada en s'any em menjo un trosset. Però és que tampoc no m'agrada el botit, no, som un poc rara. Menys que ara menjo un pot de pollastre, però menys molt les verdures m'agraden molt la pasta. Després també m'agraden els ciurons, les llenties, el peix també, no tot el peix, però un peixet també a la planxa també m'agrada. Però ja t'ho dic, la carn no me diu... És que no és no per res, sinó que no me diu molta cosa, m'entens? A part, pens que la carn té que ser, quan menges una carn, té que ser una carn molt bona. Vull dir, jo considero que si un animal ha estat ben tratat, ben traslladat i ben mort, la carn és molt bona. Si un animal ha passat pena, no. I un carnisser ho sap.
Com funcionaven les matances aquí, a Menorca? Era com a Mallorca, que és una festa familiar, que convides els veïnats...
Nosaltres no ho solíem fer així. Nosaltres era una cosa molt, molt, molt familiar, no venia ningú, m'entens? Que jo me'n recordi, quan jo era potser més petita, pot ser. Però que jo me'n recordi, no. Només hi havia mon pare, mon mare, els germans, el matador, el qui el matava, i la senyora, la dona, que l'ajudava. I era una cosa que... Sí, es qui el matava pot solia beure un gin, li tenien un gin, això sí, se feien els crespells, se feien s'arroes, les arroes que se traien les coques en roes, se feien també pastissets, després sempre per menjar se feia el brou, però no se feia de les matances, diguéssim, se feia de pollastre, un bou de pollastre.
Que menjàveu vosaltres aquí?
Sí.
Perquè ja menjàvem el frit de matances. Que
no, aquí no, aquí no. Aquí nosaltres feien bullit brou. I després, això sí, després la subversada que s'havia fet en provaves un tros, m'entens? Però no era una festa de festa, perquè jo t'ho dic, per mon pare allò i per mon mare, que tampoc no els agradava molt això de matar animals, els era una cosa que era una feina, s'havia de fer el més ràpid possible, bé, un bon ambient, però si podien acabar les 6 des de que vés per les 7, per després anar-me a penjar les sobrassades i botifarrons i tot això, i ja està acabant. No era una festa. Era un acte com un poc de respecte, diria jo. Com un poc... Sí, jo crec que sí. Sobretot ara ho veig de gran, no? De petita potser no me'n donava compte, i potser ells tampoc ni se'n donaven compte. Però de gran me n'he donat compte que en realitat era això, vull dir, no era cap festa.
Vols dir que ton pare li agafava carinyo en aquell port que engreixava.
Sí, jo sé que ell antes de matar-lo, una setmana antes, estava malament, i quan antes de matar-lo, d'obrir-li la soll, jo una vegada el vaig sentir, ai, pobret meu, te tenc que matar, però és que sot sa vida, és que sot sa vida, nosaltres serem pitjor, que mos menjaran els cucs, deia ell. Cosetes així, no n'estan mai... Però bueno, però menjaven carn i els agradava la carn. Tots dos eren molt agradables, sí, tots dos. I després, el fet d'estar a la plaça els hi va obrir molt el cap. Es conèixer... Sí,
estar...
Sí, es conèixer la gent, es conèixer maneres de pensar, es conèixer situacions, perquè se viuen moltes situacions. I també va ser temps, doncs, ells també de joves, doncs, de, bueno, de que no passaven gana, perquè no passaven gana, tenien els vergers, però bueno, que es menjar que no se tirava. El menjar s'aprofitava i un animal s'aprofitava. És a dir, un animal el mataves bé perquè el havies de menjar o bé per supervivència anaven i venien, no? Però els caçadors eren caçadors per menjar i per vendre, No hi havia, crec jo, aquestes coses esportives. Però vam, tampoc no mos tenim que enganar, perquè antes era un test també de gent molt ruda. I un animal era un animal. I jo he vist feldis desastres en els cans que hi havia per allà de vora. No t'agradava un cal i foties una cosa, o el agafaven, el penjaven, el fotien dins un sac, tapar... Bueno, jo he vist moltes coses. I un asa i una mula, també hi havia gent que els apretava, m'entens? Jo te ratll de Cameva. Cameva era una altra... Potser amb unes altres coses no, però amb aquestes coses, doncs sí que ho eren. Jo me'n record que teníem una vaca, es veu una vaca que era de nom Mora, i només en teníem una, no? I era per donar molt llet en els bessons, que era el meu germà i jo. I jo me'n record que una vegada mon pare se l'endú afermada en el carro, no? Dic, on vas, al matadero? I jo no sabia què és el matadero. Ah, jo venc. Bueno, bé, però tens a quedar de fora. Sí, jo quedaré. I el matadero era en esport. Allà on té la casa del mar, veies un canal i allò hi veies... Bueno, tot anava desastres, veies. Però bueno, jo en aquell moment no. I així quan van arribar allà, mon pare me diu que esperi, ell entra en sa vaca, i es canta molt poc, surt. I dic, i que han anat a fer res, anem cap al verger, anem. I anant cap al verger, i quan arribam, mon mare sé que diu, bai, i què fas amb ell, en sa vaca? Diu, bueno, i jo només he vist tot el que he vist. Diu, i veure tot el que he vist i tot... No, 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 diu, ja me l'estimen, aquest animal. Diu, ja se morirà aquí quan sigui vea. I diu, bé, i també m'han dit que estava massa magre, que estava massa magre i que l'havia de tenir grassa i que no sé què. Ala, heu fotut la punyeta, diu, me'n vaig, me l'enduc, i ala. Diu, almenys si hagués de morir, que me donessin cosa, però morir per res. Diu, ala, me l'enduc i això m'ha quedat, no? Era molt petita, jo no sé exactament, m'entens? Però, vamos, era això.
El que teníeu aquí, en el mercat, sempre provenia del vostre bocí?
Amb un principi sí, perquè no hi havia... És a dir, la gent menjava del que hi havia. No hi havia aquestes grans superfícies, ni hi havia els almacens, ni hi havia res. De fet, nosaltres era un mercat d'abastos i això proveïa a tot el que era Mercadal, Ferreries, venia la nineta de Ferreries, que sempre me'n recordaré, venien després els de Mercadal, venien en Lito i venien Pancràcio, Villalonga, i després venien també des Migjorn, i després venien de Fornells, la nini de Fornells també, i venia moltíssima gent i carregaven els hotels, també venien. I carregaven, i allò, es dematia pràcticament a les 11, ho havia acabat quasi tot. Després era per la gent que hi havia, però t'aixecaves molt de matí a les 4 que hi havia una festada. Carros i carros i tothom que hi duia coses. El mercat d'abasto alimentava tota la població. I després hi havia animals i gallindis per Nadal i ves per aquí suelto i de tot, carnisseries, de tot, no ves? Era un mercat. Després ja les coses van canviar. I, bueno, i s'ha seguit un procés.
Devien ser tots uns personatges.
Ai, sí.
Curiosos, no?
Sí, hi havia de tot, sí. Jo me'n recordaré aquí en aquesta banda d'aquí hi havia les carnisseries, i era una passada, perquè quan hi havia qualque cosa diferent que passava, bueno, tothom sortia, i a més era aquell caràcter machista, de siular, d'aquelles coses que se deien, no? I jo me'n record la primera vegada que vaig veure una persona negra. Bueno, aquí hi va haver un esvalot, una persona negra. Has vist un negre. I jo pensava, dic, bueno, és un negre, tampoc no sé, no? Però, i després, quan en aquell temps que començaven a haver-hi turisme, començaven, que hi havia qualque dona que venia del nord, o qualque, pues, rotjos, i qualcomo, però sobretot elles, no? Elles són les que llamaven l'atenció a el que era aquí, no? Pues aquí, clar, la gent... Ja no sé, es moria col cuida negra i tot era molt... T'estic ratllant de les èpoques d'en Franco, d'antes de morir-se, no? Pues quan hi havia una cosa d'aquesta, et xiulos per tot i, bueno, ja que sí. I després moltes anècdotes, clar, ja que sé. Hi havia molta gent que tenien... N'hi havia un que tenia un garrot i quan les senyores tocaven, tu no toquis, pam, li donava un... Després hi havia en Canelles, que era qui se n'en cuidava de tot. I després aquí també hi havia una presó... Sí, jo un parell de vegades vaig veure... Però, clar, jo no me'n record. Jo no me'n record perquè, clar, moltes coses no me'n puc recordar. Però, bueno, la gent, sí, molta gent. Gent de molta feina, moltíssima feina, d'hores i hores i hores de feina, perquè els homes feien de pagès i les dones eren les que venien a vendre la plaça i després havien de fer-lo de la casa i després se n'anaven a esverger a ajudar, m'entens? Però, bueno, la gent feia moltíssima feina. És a dir, és bé que tothom tenia... El millor va arribar un moment, quan els anys van començar a canviar un poc, que la gent pues, vivia més o menys bé, perquè tothom podia tenir la seva caseta a la platja, o podia tenir una sèrie de coses. Però és que la gent feia molta feina. I, clar, i l'esforç també té que dur alguna cosa, m'entens? És que... Jo, per exemple, mon pare sempre deia a ell, perquè ell... va aprendre a fer les coses de sa casa perquè en els 8 anys li va passar un carro per damunt i li va fer mal aquí per damunt dels pits i el doctor es veu que li va dir que no podia anar en el camp, no? Entonces, sabe, el que li va dir va ser pues, que ell quedés a casa i ell quedava que seva i que fagués cosetes i ell feia cosetes, no? Però és que s'avorria i volia fer més cosa i va aprendre a fer menjar, va aprendre a fer de tot, no? I els mateixos temps, com que li agradava molt l'electrònica, pues va fer ràdios, o construir ràdios, i va fer unes ràdios...
Transistors
d'aquests de tot, no? De llenya, de tot. El meu germà me sembla que ho té guardat. Però sempre ell contava que mon pare, una vegada que ho feia d'amagat de mon pare, perquè si son pare ho veia, que diria i tal i qual, i son pare un dia es veu que li va dir, escolta tu, diu, deixa tot això... o feu quan no sé què, o deixeu alguna cosa així. I fes favor d'anar a l'esverger, estaràs a l'esverger. Digui tu que vas dir, diu, mai m'han arrepentit d'això, mai. Diu, perquè, diu, sempre, diu, he fet, diu, no hi ha hagut ningú, persona que m'hagi comandat. Diu, sempre he fet el que jo he pensat que havia de fer, que a vegades has anat més estret, perquè han passat moltes penalitats, que a vegades has anat... Diu, però mai m'ha comandat ningú, mai. Diu, i aquesta llibertat, diu, de que no t'acomandi ningú, de que tu fas pel que fas, diu, inclús passant pena. Diu, i després, diu, estar a l'aire lliure, diu, això, veure el sol, veure la lluna, veure... Diu, això és... Diu, és, jo no puc estar dins d'una oficina, diu, ni puc estar, diu, això, diu, cada un serveix pel que serveix. I diu que la llibertat aquesta, que això, sempre ho va valorar molt.
Tu també?
Bueno, jo també. Oh. Bueno, jo era un poc revolucionària de joveneta.
Ah, sí?
Sí, clar, és que, és que era normal. Jo era revolucionària perquè jo vaig néixer amb un germà, és a dir, el meu mellizo era un nòmo, no? I clar... I quan van començar a tenir aquella edat de preadolescents i adolescents i tot això, aquestes hores tens a venir tal, jo sempre, clar. A quina hora tenim que venir? Pues tu a les 9. I tu? Tu no. Tu a l'hora que vulguis. I perquè ell a les 9 i ell a l'hora que vulguis? Perquè ell és un home. Clar, i jo so. I per tot era perquè ell era un home. I ell me feia xantatges, jo volia anar aquí, no ho contis, ell me feia xantatges. I sempre, sempre, sempre vaig luchar, sempre no vaig trobar just, i sobretot no, jo no me demanava el món com era ni com no era. Jo me referia allà a la meva realitat. Jo que sé com era el món o com no era, jo no ho sabia, no? Nosaltres vivíem aquí i tot això estava molt, molt tancat, no? Però jo la meva realitat, avant perquè ell pot fer això i jo no ho puc fer. Avant. Avant, perquè ell... I jo era un poc rostida, no? I per això tenia 9 anyets, i com que, a més, jo tot ho feia corregent, sempre corria, m'agradava, era nerviosa, no? I me van posar a cosir, a aprendre a cosir, perquè almenys me tenien una horeta o dues quan sortia d'escola un poc tranquil·la, i allà a cosir, i bueno, hi vaig aprendre, que ara m'ha servit de més gran, que ara de jove no em vaig voler saber res. Després... En els 12 o 13 anys vaig anar a una botiga a Can Tatzadent Topili, a Sarrabal, que venia roba i tot això. I després vaig anar a Cal Leandro, que venia fruita i verdura, en el Duque de Crillon, i, bueno, i allà vaig... I després vaig anar a l'institut i tot això, no? Però jo era un poc rostida, eh? Sempre m'avarava amb ma mare i discutia, i jo què sé.
M'encanta aquesta expressió, rostida.
Claro, rostida, era rostida, caparruda, rostida.
Sí, sí,
jo, sí
de
tenia,
sang calenta.
Sí, tenia una gorga i tenia... I remugava i jo, bueno, m'abullia sa sang, no? Vull dir, jo...
Era Maria Caimaris, nascuda a Mahó, Menorca, el 1960, pagesa, placera i moltes altres coses, de les quals en parlarem en uns segons. Estau escoltant Aire i Vetra Ràdio, fem una breu pausa i tot d'una torna.
Les ràdios, dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IV3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IV3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
No Notícies d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I avui estem escoltant el testimoni de la gran Maria Caimaris. Tot un personatge i una celebritat en el mercat d'esclaustre, ja sigui només pels anys que du la seva família allà des dels seus avis. Però és que, a més, na Maria és molta Maria. Basta dir que ha estat futbolista, campiona de tir en fona i fins i tot va treballar un temps al bingo de Ciutadella. Tot això havent nascut en un Maó que no s'assembla gaire al Maó que coneixem avui en dia.
Era molt més poble, jo me'n record que era... Per una banda era molt trist, no? Però per l'altra era molt alegre. Era molt alegre perquè estaves molt pel carrer, amb la gent. Després, tota poqueta cosa, jo vaig néixer en el 60 i tota poqueta cosa que arribava era un món per nosaltres, coses noves, no sé. Era... I, bueno, i els mateixos temps era trist perquè quan hi havia, jo me'n record que quan hi havia tot el de que hi ha Setmana Santa i tot això, era tot jo, allò no m'agradava perquè jo no ho acabava d'entendre, tothom allà vestit de negre, que no, jo me'n record que no podies posar ni ràdio ni televisió, no podies anar a jugar, després no sé què passaves des diumenges que no podies fer feina, perquè no sé què, el bon Jesús, i jo veia com una cosa que sempre mos castigava i que sempre jo pensava, però bueno, jo no. Clar, jo no ho acabava d'entendre, tot això, jo no, i no sé, i saps, i tenia moltes contradiccions, no? No acabava d'entendre, no sé. Era... Vas crescent i les coses se van obrient. I...
Com vas acabar quan es fent càrrec del lloc de...
Bueno, jo fins als 30 anys no vaig venir cap aquí, jo vaig estudiar COU i BUP i tot el que hi havia antes, després vaig anar a l'escola de magisteri, després me vaig treure el que és ara, com li diuen ara, tècnica en guarderia, bé, amb escoles infantils i tot això, vaig fer molt poc de pràctiques i tot això, jo necessitava, de més, en aquell temps vaig estar un parell de mesos a Sindioteria, a Palma, i allò era una escola on hi havia molt de treballadors, fills de treballadors, hi havia molt d'edats i tot això. I jo aquelles coses, jo és que... Aquelles coses de que havia de ser tot així, que l'administració me deu, bueno, que els mestres... I jo allò no m'agradava, jo no m'acabava d'agradar, no? Jo era més lliure, no? Jo veia que hi havia altres maneres d'aprendre les coses i no sé. I la qüestió és que, bueno, vaig rodar, vaig fer també de com se diu ara, vaig fer feina per l'Ajuntament de Palma també de monitora, de temps lliure i totes aquestes coses. I com que sempre m'agradava provar coses i sempre m'agradava, jo era joveneta i era nerviosa i havia de fer... També vaig fer feina, perquè feia feina amb moltes coses, també vaig fer feina, contra tu, de transportista en aquell temps, dur coses de Palma a Cala Ratjada amb una furgoneta, no tenia carnet, però en aquell temps era... No. Jo no hi arribava, i molt bé que m'anava, molt bé que m'anava. I després, quan vaig venir aquí per examinar-me, me van suspendre la primera vegada. Vaig pensar, mira, vaig fer dos anys de sona. I després també vaig jugar a futbol amb el Baleares, amb el Baleares. Vaig jugar amb el Baleares i vaig jugar l'única menorquina que hi havia, na Montse, qui va ser batllessa de Sant Lluís. I després vaig tenir com a companyera, que ara, després de 40 anys, me va donar recuerdos a través del meu germà, i ara mos posarem en contacte, en Natonga Villaronga, que Natonga Villaronga jugava en el Baleares i va jugar també en el Bunyola, que jo també vaig jugar, i era sa germana d'en Agustí Villaronga.
Jo som de Bunyola.
De Bunyola? I coneixes en Apaca, idò?
Sí, clar.
I doi, na Paca va jugar amb jo. Bueno, jo vaig jugar amb ella. Sí, senyor, i ella va ser sa capitana de sa capitana i va jugar a sa selecció espanyola, el que no sé si és sa capitana. Sí, jo m'agradava, però no en sabia. Però jo m'agradava, jo corria molt i vaig jugar a futbol i compaginava el futbol i el futbito, no? I de futbito jugava de portera amb el Molinar i el futbol de delantera. I me posaven, i quan me posaven, quan no hi havia ningú més, me posaven. Sempre feia el meu golet, sempre feia un golet, sempre feia... I allà vaig fer molt bones amistats, clar que sí.
Clar, que era un món hipermasculí.
Sí, perquè jo no ho podia dir aquí. Jo aquí a Menorca no ho podia dir.
A Menorca no podies dir
que... Jo no ho podia dir perquè, abans que diria mon pare i mon mare, per ells era, mon mare era un desastre que jo, una dona, jugués a futbol. Això era cosa de mascles i era cosa de no sé què. I jo no ho trobava, jo, és a dir, de la mateixa manera que anaves a Verger o que anava i que agafava catses i que... Pues perquè no podia fer allò, i bueno. I me'n record que una vegada jo tenia tots els equipatges guardats del Balears, del Bunyola, de tot el que vaig a ser, i una vegada, no sé, me va agafar un de so i ho vaig tirar tot. I me n'he arrepentit molt, me n'he empenedit. Sí, perquè ho tenia, imagina't, tenc 65 anys, això en deu fer 40, en deu fer jo d'això.
No me puc ni imaginar com devia ser els partits, quan devien ser els partits.
Hombre, passaves molta pena perquè passaves molt de fred, després els camps no eren el que tocaven, després les dutxes per les dones eren jo que sé què, i entrenaves... Però bueno, bé, però ho passàvem molt bé, ho passàvem molt bé, hi havia molt de companyerisme. I rivalitat, clar, i rivalitat.
Qui eren els vostres rivals?
Els rivals eren el Santa Maria, després hi havia el Gènova.
Però amb el Bunyola i Santa Maria, com que són veïnats...
Era Bunyola i Santa Maria, i jo jugava amb el... Tenc fotos del Bunyola, i na de Sona, na Paca, també. Sí, sí, sí.
Què vos deies públic? Com reaccionava el públic quan veia dones? Perquè hi havia un pot de tot.
Hi havia de tot.
Però, a més, la gent era molt salvatge abans.
Sí.
En el camp de futbol...
Sí. Hi havia de tot, hi havia de tot. Hi havia gent que t'insultava, hi havia de tot, no? Però, bueno, jo jugava i ja està, jo tampoc no me...
Quan d'ells per jugar?
No ho sé, potser 4 o 5 anys. Però era dolentota, eh? Però, bueno, és igual, jo m'ho passava molt bé. Jo m'ho passava molt bé, però hi havia gent molt bona. I ara, quan veig el nivell d'ara, és que, clar, és que és molt diferent, el nivell d'ara, que no té res que veure, les preparacions i tot, no? Però, bueno, és com tot, en totes les coses van avançant i sempre hi ha gent pionera. I antes que nosaltres n'hi havia hagut tanta. I tu imagina't que jo, quan vaig saber que a Mallorca hi havia futbol, jo vaig al·lucinar, perquè aquí jo no m'hi podia imaginar, i allà hi havia, potser, 6 o 7 equipos. Tu imagina't el que duen de lluita ja aquella gent, m'entens? Duen molta de lluita ja.
Quants anys vas estar a Mallorca?
No ho sé, n'hi vaig fer un quants. Vaig venir aquí, crec que tenia 29 anys. I me van oferir una feina que a meva no els hi va agradar gens, i jo... Ah, i jo la vaig voler provar, a un bingo, el bingo de Ciutadella. I jo me van posar allà, el primer mes me'l vaig passar plorant, perquè no en sabia i costava molt i no podies perdre, perquè si perds i perdies doblers en el moment que anaves a vendre els cartons, els havies de posar tu. I bueno, però vaig passar aquella etapa, vam fer un grupet de gent, molt bona gent, les dones i els homes que feien feina allà, n'hi havia de Ciutadella i n'hi havia de fora, encara som amics, i una gent fantàstica, a més una gent molt feinera, i que van dur allò, bueno, allò era una sala de festes, doncs, bueno. Jo, de tots modos, ho passava jo molt malament, tots els que començaven ho passaven molt malament, doncs perquè veiem doncs que la gent gastava el que no havia de gastar, i tu sofries, no? I tu sofries, no? I ves allò i sofries. I cada 2 per 3, el jefe de taula mos feia un parell de... mos posava un pot ses piles de des, que això, pues, que jo això no ho podia suportar, no. Jo me feia molt de mal, no? Fins que després arriba un moment. I vaig fer uns anys allà, i un dia... quan dia d'agafar les vacacions, me va cridar el jefe de sala i me va dir que agafava les vacacions perquè ja no feia falta que hi tornés. I jo amb el dimne jo no sabia què havia passat, però amb el dimne jo li vaig dir, dic, idò, dic, vale, vaig pensar, dic, jo no me rebaix davant tu, anda ja, jo ho tenia molt clar, jo no me rebaix, no? Per sa feina, doncs per sa feina, m'és igual, ja en trobaré una altra. I res, i me va pagar, tal i qual, i me'n vaig anar. I vaig venir aquí a demanar-li a ma mare, vam, que jo me feia ganes, vam, i tal. Ella ja m'havia dit, però aquí n'hi ha un només qui comanda. Sí, 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 sí. Però, bueno, jo era així com era i... Però he fet feina amb molt de gust. M'ha agradat molt el que he fet. No m'arrepenteix gens. Mon pare es va disgustar perquè me va dir que era un desastre, perquè me va dir, diu, te'n vas d'allà on no te n'hauries d'anar, tindries vacacions, tindries dies lliures, tindries, jo què sé, donant classes i tot això. I jo vaig dir que m'era igual. Diu, aquí és molt diferent. Dic, és igual, però faré el que vulgui. No, no faràs el que vulguis, perquè al final la gent te comandarà, però és igual. Faré... I no me n'arrepentit gens. De l'únic que potser m'arrepentés, que se pot arrepentir tothom, és de no tenir prou temps per haver fet més coses. Jo he intentat fer sempre el que crec que podia fer i que volia fer. I sempre queden coses en el camí, per supost, però bueno, he conegut molta gent. Mai he sabut, quasi mai, més igual la procedència, més igual si és ric, si és pobre, si és no sé què, si és no sé quantos. Sempre he intentat tractar la gent de la manera que m'agraden que me tractin jo. I la veritat és que ho he passat molt bé, moments molt cansada, moments difícils d'altres bollo, no? Moments he tingut, sempre hi ha qui trata amb el públic, però he estat molt satisfeta de la feina que he fet. A més, no sé, jo crec que he defensat la verdura, el camp. Jo crec que sempre ma mare sempre me deia, sempre m'ho va dir, quan me va deixar tota sola amb això que me va ajudar, me va dir que sempre somriés davant de tot, que mai posés una cosa podrida a ningú, mai. Diu, perquè tu no saps aquella gent amb els doblers que t'apaga, no saps el que li ha passat, el que sap pena que ha passat, diu, perquè nosaltres n'hem passat. Diu, i els doblers, diu, vol dir feina, i feina vol dir hores. Diu, i això, diu... I sempre me deia, diu, i si qualque dia tens qualcú que no tenia cap dependenta, si qualque... Això m'ho deia mon pare. Si qualque dia tens qualcú, primer pagar tot el que te duen. Després pagar la dependenta. Diu, després pagar llum, aigua, tot el que hi hagi. Diu, i si queda res, diu, per tu. Diu, si n'hi queda molt, fas un parell de mons. Per tu, diu, és més petit per tu, això per si pot haver una avaria, això per allò, allò per l'altre, diu, i així, diu, quan vinguin maldades, sempre tindràs allò. Diu, i insistiu, quan se'n fa més, diu, se guarden. Diu, i el calaix mai se pot tocar, mai, ni per un caramelo, ni per el que sigui. Diu, i si el toques, diu, allò et sagrat. Diu, si agafes 10 pessetes que tens a posar, diu, perquè no és teu el calaix. I, bueno, hi ha una sèrie de normes, que això ha estat, i crec que això és lo fonamental.
Veneu verdura cultivada pròpia?
Sí, de mon pare i mon mare, i després del meu germà, i encara, i, bueno, i després d'altres pagesos.
El consum abans tot era de temporada.
Sí.
Era impensable,
sí,
comprar una tomàtica a l'hivern.
Sí, no, però, bueno, o sou dur la varietat i l'abundància. És bé que hi ha mals moments, que hi ha gent que ho passa molt malament, és bé, però sempre hi serà. Vull dir, són utopies, voler vivir en un món feliç perquè mai ho serà. El que passa és que vivim en un món on hi ha el 50% d'una cosa i el 50% de l'altra, el que tenim que intentar, com de tot, és que la balança vagi més per una banda que cap a l'altra, no? Però tot el que ens du a s'avançar, hi ha coses bones i hi ha coses que no són tan bones. També dependeix de cada un consumir-hi. I en quant a l'alimentació, pues, què és que passa? Pues que el que és vital en aquesta vida, que és el menjar i el beure, pues sempre hi ha els vivos, els empresaris, els corruptes, el que li vulguis dir, que amb una cosa que és fonamental i no podem viure sense ella, pues amb això fan els seus doblers. I que passi, fan moltes varietats. I com que la gent va passar de que passava fam i de necessitats i tot això, se li ha obert un món i, clar, i venga a consumir. I hi ha de tot. I per això la gent ja no disfruta menjant. Avui la gent no disfruta menjant. Jo a vegades ratll de col que verdura la gent i els dic que salivau. Diu, sí, és que feia anys que no havia salivat. Dic, clar. Dic, és que hi ha coses que quan te ratllen de segons quines coses... Dic, perquè... Dic, s'ha arribat un punt que hi ha tanta varietat de tot que la gent se mal alimenta. I és una pena, perquè en tots els avanços que hem fet i en totes les medicines i en tot el que hi ha, la gent que viu dins un ambient de pau, diguéssim, i de benestar, podria estar molt més bé del que està. I la gent, en realitat, està fent feina a matar per pagar totes aquestes coses que no són tan necessàries. I menjar malament, per exemple. Quan una patata té que fer gust a patata i s'ha acabat. I amb un poquet d'oli d'oliva i un pot de sal, allò és fantàstic. Jo dic que les verdures bones no fa falta apenas quasi posar sal. Ni posar salses, perquè les salses, de què han nascut les salses? Perquè les coses no tenen gust. Les coses no tenen gust i així t'ho fas. I a lo millor t'ho posen i dius, que bo, està boníssim, oi, quina cosa més bona, disfrutat. Sí, però què has menjat? Bueno, no ho sé, sé que hi havia patata, hi havia... però no saps el que has menjat. I jo crec que tot s'abans de tot, de qualsevol tipus de cosa, tot tu, sa part bona i sa part que no és tan bona. Sa part automobilística, sa part de tot. Els cotxos estan molt bé, però ses pinyes te mates. Amb un carro no te mataves. El que passava és que no arribaves antes i te banyaves, no? Tot té el seu, com tot. És a dir, tot té el seu equilibri i tot té bo i tot té dolent i segons on ens trobem o en els puestos de sa terra com ens trobem i segons quins llocs i quins països, pues una cosa que aquí estarà molt bé, pues una altra estarà molt malament i viceversa. I com que estem dins una bolla que tenim que conviure i que de cada vegada és més petita, pues bueno.
Teniu varietats locals que siguin especialment preuades per
bueno, nosaltres tenim una sèrie de coses, igual que supos que altres pagesos tindran unes altres. Nosaltres tenim la carabassa, que la llavors fa molt d'anys que la tenim i és molt bona, és de pell molt primeta i té molta carn. Després també tenim estem, tomillo, que estem també fa molt d'anys que el tenim, feim la sopa verda, que la feia molt ben feta i fa molt de gustet i és molt bona. Després també és tomàtic, el meu germà d'un tomàtic molt bo. És tomàtic, és gustós, però el dur quan el té que dur. És a dir, finals de maig, principis de juny, segons el sol i segons la calor que faci. I enguany, per exemple, estem en el novembre i encara en dur, que no tocaria, però com que fa calor. M'entens? Hi ha tota una sèrie de coses. I a part tot el demés, pues bueno, ell fa moltes coses en ses mans. Té tractors i tot això, però... les coses et sembren ses mans, et acullen ses mans, i aquestes coses es nota. Després té molta terra, i sa terra sempre pot fer descansar, i pot fer, m'entens? Pot cercar el puesto que li agradi més, i per això tot el que du, espinacs són molt bons, sa bleda són molt bons, l'aigua també és molt bona, i totes aquestes coses noten. I per això, tant nostre com qualsevol altre pagès d'aquests més antics, els pagesos més moderns, més joves, el que passa és que tenen que luchar molt, perquè és que mos maten, es maten d'impostos i de coses, i és que tenen que és que és molt difícil.
Sí, i aquí no sé si està succeint el mateix, però el que està passant amb molt de pagesos joves a Mallorca és que, clar, és molt difícil trobar terres per cultivar.
I, bueno, i aquí supos que passarà el mateix. De tots modos, amb Bassota hi ha molta controvèrsia, perquè aquí a Menorca s'estan venguent molt de llocs, s'estan venguent moltes terres, la gent se queixa, però jo sempre he dit, bueno, primer és que ho venes és menorquí. De la procedència que siguis, igual. Primer és menorquí. I després també hi ha una altra cosa, que això també se té que tenir en compte. Quan de pagesos allà tinguent un hortet o tinguent una finqueta o una estancieta, que és més petit que un lloc, o un lloc, que potser ha hagut de llevar totes les vaques perquè li paguen a 30 cèntims la llet, i potser el formatge avui tens a mastè tantes infraestructures i tantes coses que aquell home ha passat pena tota la vida i ara en té que passar més, i li arriba a qualcú i li diu, mira, de sota dona això. I aquell senyor, pues, que diu, pues, a la merda, m'entens? A la merda tot, clar. I què passa? Que clar, que tot és molt difícil jutjar. És molt difícil jutjar que estem canviant, sí que estem canviant, que fa molta pena que arribarà que Menorca, a totes les fotos aquestes del camp, així com era i tal, pues, no se podran vendre. Pues no ho sé, però és que també jo ja ho sentia l'àvia i l'àvia, és que està canviant tot. I mon pare i mon mare, és que està canviant tot, i ara nosaltres, és que està canviant tot. I sempre canvia, però sempre els joves, el millor que hi hagi ara, d'aquí 30 anys, el millor diran, ai, es cantes, que és estès d'ara. Saps que ho era guapo, i nosaltres ja mos queixam. Vull dir, que tot va canviant un poc.
Ja per acabar.
Sí, també tira en fona, eh?
És que anava de demanar-te per
ai,
per
la sí, forera. Sí.
I com vas començar?
Pues mira, vaig començar amb una amiga de Madrid, de Vallecas, que va vivir a Menorca. Vivia a Cales Coves, era una escola escovenya de Cales Coves, que jo allà a Cales Coves vaig conèixer una gent fantàstica. Cales Coves era una meravella, després ja es va embrutar, va venir gent de fora, ja hi va haver baràs amb els barcos... Bé, tot té el seu principi i el seu final, també, no? I aquella lota tenia un can, Yuki, un pastor alemán, i sempre li tirava pedres. I jo un parell de vegades la vaig anar a acompanyar, diu, mira, diu, he aprendido de los honderos. Ella era molt primitiva, li deia jo, perquè li agradava molt l'arqueologia i sempre llegia coses, i sabia d'esfoner, jo sabia d'endeví, però no. I ella va aprendre un poc i tirava les pedres en escans, si no me n'escans, si no me, quejo, no me canso i tal. I un dia m'ha cridat, mira, podies venir. I jo allà tirava, se me caia, i jo no. Me va dir, hi ha un equip, aquí el d'un Martí, en Martí Pons, des Mercadales, que era Fabioler. I tal, i vora, i ja vaig començar i no m'agradava, però després me va agradar. I fins ara, no sé si duc 28 o 29 anys, i m'encanta. M'encanta, de més, perquè coneixes gent de molt de puesto, gent d'Eivissa. He vist moltes vegades Eivissa, i com que duc tant d'anys tirant la vista com era i com és, Formentera, que jo, l'engirada de Montavall a Formentera, perquè allà hi havia quatre bicicletes i quatre ases, hi havia quatre cases, no hi havia ni Consell Insular. Jo quan vaig veure Consell Insular, quan vaig veure hospital, quan vaig veure supermercats, hotels, és que no m'ho crea. Només per dir-te que una vegada van anar a tirar fa uns anys, en el 2013, i no cercaven una tanca per grossa per poder tirar. Van haver de tirar un puesto... I després molta gent de Mallorca. Jo, la gent mallorquina m'encanta. Jo penso que jo crec que la gent... La gent tots mos feien, jo crec que els qui mos divideixen són els senyores de la cosa, aquests qui somien, no sé què somien, no sé què mengen ni què beuen, no sé quin món estan. I bueno, i no sé, m'agrada molt i he tingut moltes satisfaccions amb Pastir en Fona i és un joc que te dona molt d'equilibri.
Vas a ser natural.
Bueno, de Menorca ho som no sé quantes vegades, després de campiona Balears, de Balears, pues, també, no sé, 11, 12, 13, no ho sé. I després internacional, fa quants anys ho vaig ser, internacional ho vaig ser dues vegades, i després ara me vaig presentar a la Copa del Món, que no era oficial, la feien des d'Eivissa, un senyor, en Pep Ribas, que és un senyor que és molt difusor de tot això, fa desastres de coses, i vaig quedar subcampeona, però vaig tirar amb dones, perquè ara fa dos anys que tiren bombos. Me fa moltes ganes tirar amb bombos.
I el que guanya?
Ara van quedar fa 3 setmanes de Balears per aquí, es van quedar, i jo hi era amb ells, vaig tirar amb ells, i bueno, i ara diumenge passat l'altre van fer el campionat de Balears de pilota, jo vaig tirar amb homos, de 24 homos vaig quedar a 3 punts de tenir pòdium, estic molt contenta, dels 24 millors de Balears, i ara pedra, mos toca diumenge aquí bé.
I practiques sovint?
Bueno, jo sempre tenc fona per el cotxe i per tot, no? I per les tanques, i sempre agafes la pedreta i tir, però no tira dianes, tira aquí, tira allà. També m'agrada tirar les fosques, avant a bon tir, se renou, avant m'agrada... T'inventes coses. Jo sempre, com que és tan nerviosa i molt imaginativa, sempre m'he inventat, amb això m'invent. I després moltes vegades he tirat com plovia i quan feia vent, perquè també són sensacions, no sé, volia, saps allò de viure un poc sentit, l'esperit foner, no?, de que aquella gent tirava en fona per menjar i per defensar-se. I dir que això no hi ha volta de fum.
I devia fer un bon mal, que te pensi,
sí, no? Una vegada, bueno, és que és molt perillós, per això, quan vas en gent i quan vas a fer demostracions i tallers, tens a tirar en pilota. Jo una vegada, amb una primera volta, sense tenir força, me van ferir, me van obrir, me van fer un trenc en el cap. Però vull dir, això fa mal, ui, això maten, clar. Això fa mal.
Com esteu ara en els mercats? Molts de mercats s'estan transformant.
Sí.
Jo visc a Palma i els mercats, a poc a poc, queden menys llocs de mercat.
Sí, clar.
I més llocs de gourmet, de sushi...
Bueno, però això és el que du també a la gran transformació aquesta que fa el món, que tot el que s'intenta és que hi hagi grans corporacions de tot, o grans supermercats, o grans de tot, i que els petits pues, que la pesquin i que siguem un país de nosaltres i els altres de serveis. Jo, per exemple, sempre dic ara, en tot això que hi ha hagut i en tot això dels animals i tot això, jo no vull fotre la pata, però jo, el que en realitat ciutat enverenen els animals i maten els animals i produeix virus i produeix bactèries i produeix de tot. Són totes les granges aquestes, les 400.000 granges aquestes que hi ha d'animals de Vallterra que moren, viuen a la mort, allò, perquè allò és terrible, la panada que passen, i només fa falta veure els supermercats, els lineals aquests que tenen de carn, és que no fan ni color de vida. Tu ves una carnisseria, així com toca, on gent, i no en veuràs mai d'animals d'aquests. I clar, i això és el que du les malalties. I ara que te diguin que si hi ha llengua blava, que si hi ha no sé què, i que tens a matar els animals sants, mira, es posin les piles, jo ho dic, a Espanya o a la península arribarà un moment que tot serà un camp ple de plaques solars i ple de macrogranges i de places de toros. Perquè ara això ara sembla que, places de toros, les deesses per als toros de Lídia, que no sé què fan. Això són animals aquests fets genèticament, perquè un toro bravo és una altra cosa, un toro de Lídia és una altra cosa, mesquins. Però bueno, i després a Menorca, si això segueix així, també hi haurà una banda plaques solars i per als altres hi haurà llocs dels senyors aquests de rics que venen a comprar llocs i després hotels i agros i hotels i agros i agros i hotels. I hi haurà, jo dic que això d'aquí uns anys, hi haurà, no esperarem tant, 10 o 12 llocs o 20, contratats pel Consell, que tindran 10 vaques, 4 porcs, 5 no sé què, i la Madonna farà de cuinera i farà de, i vendrà a la botiga i explicarà als senyors que hi vagin, i l'amo farà de, mostrarà com se feia en aquell temps, i el Consell, siguis que sigui, encara serà, seguirà mirant per amunt i farà coses que no. I espera que mos hi du, pot ser, mos hi du, els doblets són molt golosos, i es poder tenir, i es poder... I qui comanda, doncs, els doblets? I qui comanda, doncs, això és el que comanda. I a Mallorca, i a Eivissa, i a... Qui importen quatre pagesos? Qui importen?
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Caimaris pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Josep Maria Fita, que va ser qui ens va proposar l'entrevista. Si voleu fer el mateix, vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants. Així que, si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson en Jim White, Oren Ambarchi en Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.